l'Info Migdia.
Molt bon dia, comencem l'Info Migdia d'avui dilluns 1 d'octubre del 2018. Es compleix avui un any del referèndum d'independència, d'un 1 d'octubre que ha marcat un abans i un després en la història de Catalunya, una jornada que els carallencs tindrem gravats a la memòria pels lamentables i condemnables agressions d'agents de la Guàrdia Civil al centenar de veïns i de Calella i de Rodalies que van anar a les portes de l'Hotel Vila per protestar per la violència exercida durant la jornada arreu del país. Aquell dia va marcar un abans i un després, com dèiem. Encara estan obertes, però, les reflexions i anàlisis de cap a on ens condueix aquell 1 d'octubre al poble català i a les seves relacions amb l'Estat. Sobre això n'han parlat diverses persones avui a Ràdio Calella Televisió, un seguit de testimonis que recollirem en aquest informatiu migdia que fem possible. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, el que farem per començar és avançar continguts en titulars. Una placa recordarà la celebració del referèndum d'independència a la plaça que Calella ha rebatejat com a plaça de l'1 d'octubre, una reivindicació de la voluntat del poble per decidir el seu futur.
L'acte d'inauguració oficial es farà aquesta tarda a les 7, tot i que simbòlicament el CDR va col·locar-hi ahir un rètol durant la marxa que es va fer ahir pels punts més simbòlics de l'1 d'octubre a Calella. Allà els concentrats van cridar 1 d'octubre, ni oblit ni perdó.
Josep Grima, un dels 14 ferits per les càrregues de la policia a l'exterior de l'Hotel Vila, lamenta que la seva denúncia contra els agents que el van agredir estigui paralitzada. Diu que no sap si s'estan investigant els fets, ni tan sols si el seu cas arribarà als tribunals.
Grima ha rememorat els fets, l'ambient de tensió i l'actitud provocadora dels agents que van baixar de les habitacions fins a les portes de l'hotel. Ha dit que no es penedeix de res i que tornaria a promoure activament el referèndum i aniria altra vegada a queixar-se davant l'hotel.
Jon Iñárritu, el senador d'EH Bildu, va encunyar l'expressió pluja daurada per referir-se a les provocacions dels agents de la Guàrdia Civil. Ell va ser un dels primers representants polítics en exigir en comissió explicacions a la violència policial i l'actuació dels agents arreu de Catalunya, però també aquí a Calella. Un any després denuncia opacitat del govern, tant de l'anterior com de l'actual.
Iñárritu ha parlat al programa La Ciutat, assegurant que els polítics i líders socials empresonats i a l'exili només trobaran justícia als estaments internacionals.
I us oferirem també avui una visió diferent de l'1 d'octubre, la que tenien la gent que estava a l'altre cantó de l'urna, com a membre de mesa, un dels que era a la biblioteca. L'Isaac ens explicarà quines sensacions va tenir durant la jornada i li preguntarem si, amb la perspectiva del temps, creu que tot plegat va valdre la pena. Aquesta tarda es farà la inauguració oficial de la plaça de l'1 d'octubre, nom amb el qual l'Ajuntament de Calella rebateix a l'antiga plaça del Rei segons l'acord del ple municipal del passat mes d'abril. Una proposta inicial del CDR que, elevada al ple, va comptar amb els vots a favor dels partits independentistes, Partit Demòcrata, Esquerra i la CUP, mentre que el PSC i Iniciativa es van abstenir. El regidor del PP no va assistir en aquell dia a la votació. Avui es farà, com dèiem, la descoberta oficial de la placa, però el comitè local ja n'ha fet una inauguració simbòlica. De fet, la d'ahir diumenge va ser la segona, perquè a principis de desembre del 2017 i coincidint amb el Dia de la Constitució, ja van cobrir la placa amb un rètol.
Ahir es va fer una marxa pels punts més simbòlics de l'UO a Calella, convocada pel CDR, i a la que hi van participar la colla de geganters i grallers de Calella i també els Udols de Foc, els Diables de Calella. La marxa va recórrer els tres col·legis electorals de l'Escola Pia, de Jubara, la Biblioteca Municipal i la fàbrica Llobet Guri.
També es van acostar a l'Hotel Vila, on la nit del referèndum algun dels agents de la Guàrdia Civil que s'hi allotjaven, un destacament d'aproximadament 200 policies, van carregar contra la gent que protestava per la violència exercida durant la jornada. A Calella es van comptabilitzar fins a més d'una dotzena de ferits, se sumen al miler que, segons fonts oficials, van haver-hi arreu del país.
Allà, membres del CDR van llegir un manifest que la gent va respondre amb el clam 1 d'octubre, ni oblit ni perdó.
Fa un any, en aquesta cantonada, el poble de Calella es va unir per expulsar les forces d'ocupació de l'estat espanyol que anaven a dormir com si res hagués passat després d'agredir amb extrema violència durant tot el dia els nostres conciutadans, que només volien votar. La ràbia per veure pobles desafiats es va desformar contra 15 calellencs que van ser ferits. No ho oblidarem ni ho perdonarem. La màscara de l'estat espanyol ha caigut, feixista, ignorant, fanàtic i perillós, disposat al que faci falta per mantenir els privilegis d'uns quants al voltant d'una monarquia imposada pels criminals de la Guerra Civil.
1 d'octubre!
Ni oblit ni perdó! 1 d'octubre! Ni oblit ni perdó! 1 d'octubre! Ni oblit ni perdó! 1 d'octubre! Ni oblit ni perdó!
A veure si és...
1 d'octubre! Ni oblit ni perdó!
En el rètol col·locat a la façana de l'Hotel Vila, centre de l'atenció a les hores i els dies posteriors a l'1 d'octubre, s'hi pot llegir en aquesta cantonada, la nit de l'1 d'octubre de 2017, es va iniciar l'expulsió de les forces d'ocupació espanyoles de Catalunya per les seves agressions contra el poble català, amb el resultat de 14 calellencs ferits.
Doncs un any després de l'1 d'octubre i dels fets d'aquella nit, a l'Hotel Vila, Josep Grima ha dit en una entrevista al programa La Ciutat a Ràdio Calella Televisió que desconeix fins on ha arribat i les possibilitats que prosperi la denúncia que tant ell com la resta de ferits van presentar per les agressions rebudes per part dels agents de la Guàrdia Civil. Grima, que és la cara de fet visible del conjunt de les víctimes, ha admès que continua patint les seqüeles emocionals d'aquell episodi, ha recordat com van anar els fets i ha assegurat que no es penedeix de res, que tornaria a fer el mateix durant la jornada de votacions i que aniria altre cop a l'hotel per denunciar la violència i la brutalitat policial exercida als col·legis d'arreu de Catalunya.
Josep Grima va alçar la veu contra l'actuació d'agents de paisà de la Guàrdia Civil la nit de l'1 d'octubre a Calella i va explicar el seu cas a les televisions de tot l'estat. Va ser un dels agredits a l'Hotel Vila i amb l'informe de lesions a la mà va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra. Però la justícia per ell no ha sigut tan àgil com per altres persones. Un any després admet que no sap en quin punt es troba i si arribarà als tribunals.
Vam anar a posar una denúncia, cadascú per la seva banda.
I
sabem, l'únic que sabem ara per ara és que aquestes denúncies les han unificat i que les han passat a Fiscalia. Llavors, Fiscalia, perquè ens entenguem, és la Fiscalia. Llavors, entenc que han obert el calaix del congelador i les han posat allà fins
però en tot
que...
Cas, la...
Grima també posa damunt la falta d'imparcialitat dels estaments judicials a l'Estat, que queda en evidència en tot allò que fa referència al procés. En una entrevista al programa La Ciutat, el calellenc ha recordat els moments de tensió que es van viure entre els centenars de concentrats davant de l'Hotel Vila i els guàrdies civils que van sortir a la porta de l'establiment, de qui recorda una actitud i una mirada desafiant i provocadora. Ha explicat que l'arribada dels Mossos d'Esquadra per muntar un cordó de separació li va transmetre seguretat i que per tot plegat encara li resulta més incomprensible i esgarrifós com es van acabar desencadenant els fets. Per Grima, Calella va ser un exemple de molts que es van viure a Catalunya de la por ellos.
Perquè al final això no va ser una càrrega. Al final això va ser sortir a repartir, que aquí està la gravetat de l'assumpte. L'assumpte és que van sortir a donar a tot i a tothom. És igual el que es trobessin per davant. És igual que fos un mosso d'esquadra, companys mossos d'esquadra, és igual que fos un periodista, és igual que fos una persona de peu de carrer que estava més amunt, més avall. Jo me'n recordo la cara d'una noia del cos de Mossos d'Esquadra. Estava descomposada completament. Estava descomposada. Perquè és que realment no s'esperava que tinguessin aquesta reacció de sortir a repartir.
Els resultes de l'agressió per part d'agents de paisà i armats amb porres extensibles que fins i tot van fer rondes pels carrers pròxims a l'Hotel Vila amenaçant els veïns, 14 persones van resultar ferides. Un any després i amb la perspectiva del temps, Grima assegura que tornaria a fer el mateix fil per randa.
Un any després encara no ho hem assimilat molts de nosaltres. Veure aquelles imatges, continuant-les veient, perquè jo continuo veient vídeos, imatges, ara aquests dies n'han sortit molt, i encara tinc aquella sensació, no sé, és com que encara no hem tancat un procés de dol, no? I ostres, va ser molt dur, va ser molt dur. I a més, al final després, acabar rebent, a mi se'm va fer molta bola, molta muntanya, en aquest aspecte, emocionalment i pensant en el que anava a ser una jornada pràcticament... una festa de la democràcia festiva i alegre i tothom a votar, òbviament amb la tensió que implicava i els moviments que vèiem, no? Que policies amunt, avall, venien amb les furgonetes obertes ensenyant totes les pistoles, armamenta, i el que tinc molt clar és que no dubtaria ni un segon a tornar a fer absolutament tot el que vaig haver de fer. Tot. Tant la jornada de l'1 d'octubre com la nit en l'hotel Vila.
Ara ja sabem cap a on van i cap a on no hem d'anar nosaltres, ha conclòs Josep Grima.
El senador D.H. Bildu, que va interpel·lar en comissió a l'aleshores ministre d'Interior, al ministre d'Interior durant l'1 d'octubre sobre l'actuació dels agents de la Guàrdia Civil a l'Hotel Vila, denuncia un any després la falta de transparència del govern espanyol, també l'actual, a l'hora de donar explicacions sobre el dispositiu policial per frenar, per evitar el referèndum. En una entrevista al programa La Ciutat, John Iñárritu exigeix que es donin explicacions sobre qui era el responsable de l'operatiu, qui va ordenar actuar amb violència i qui va planificar els procediments.
El senador D.H. Bildu ha dit que mig any després de preguntar-ho per primera vegada encara no s'ha donat la informació als representants electes que ho han demanat.
La política tanto del partido del gobierno anterior como el actual ha sido ocultación y falta de transparencia cuando tienen obligación de facilitar todos los datos de todas las actuaciones que se las solicite cualquier parlamentario. Pues hemos visto como en todo lo referente al 1 de octubre ha habido una falta de transparencia constante y vídeos que hemos solicitado, yo mismo solicité todos los vídeos grabados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre, solicité todas las grabaciones de radio y teléfono que habían mantenido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre en Cataluña y hemos visto como ahora, un año después, se están filtrando en algunos medios de comunicación, pero cómo no han sido facilitadas a parlamentarios.
Per Iñárritu, l'única via que tenen els dirigents polítics i socials empresonats a l'exili és acudir a estaments internacionals. Assegura que l'estat espanyol ha entrat en una espiral i deriva repressiva que bloqueja cap sortida justa al conflicte.
Muchas veces cuando decimos que España se está convirtiendo en la Turquía occidental, hay veces que gente que se lleva las manos a la cabeza y dice que es exagerado. Y digo, bien, es exagerado, pero es que en este momento tenemos en el Estado más artistas en prisión que en cualquier otro Estado en el mundo. Es decir, el Estado entró en una cadena represiva con eso que se vino a llamar la ley Mordaza, pero vemos como otra normativa como es el Código Penal, que es uno de los códigos penales más restrictivos, más castigadores que hay en la Unión Europea, se están interpretando de la manera más represiva.
Per últim, el senador D.H. Bildu ha apel·lat a una aliança entre el poble basc i el català perquè s'uneixin i s'empoderin en pro de la construcció d'una democràcia plena i lliure de tints feixistes.
1:42, fem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Cantinflas i Grouchos, el sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades...
Camarero, trae uno de cada clase.
Cantinflas i Grouchos, cuina mexicana i mediterrània. Dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Des de Cantinflas i Grouchos, per la nostra part, farem tot el possible perquè l'estona que passis amb nosaltres puguis sentir felicitat en l'ambient i en el paladar. T'esperem! Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com.
Creus que estàs alimentant bé a la teva mascota? Necessita un canvi de look? A la nova botiga Terranova CNC de Calella podràs assessorar-te amb els millors experts en nutrició canina i felina mentre la teva mascota està a la nostra perruqueria. Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina. Terranova CNC, ens trobaràs al carrer Cervantes 5571, Calella. T'esperem a Terranova CNC.
Terra, asfalt i una gran final. Vols anar a Sud-àfrica a viure el World Rallycross? Ara ho pots fer amb el Team Peugeot Total. Fes el manteniment al teu servei oficial Peugeot per només 159 euros amb lubricant Total i guanya un dels 3 viatges que sortegem per la final. Servei postvent de Peugeot. Keep the motion.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotellersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Què és per tu ser voluntari?
Per mi és dedicar part del meu temps a les persones ingressades, a les seves famílies, i així millorar la seva qualitat de vida.
Aquesta és la Teresa. Fa 2 anys que és voluntària d'hospital. Disposes de temps lliure i t'agradaria ajudar els altres? Col·labora amb els projectes de voluntariat de les associacions vinculades als centres de salut de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Escriu-nos un correu a voluntariat@salutms.cat.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
3:15, en aquest primer aniversari de l'1 d'octubre que marca l'informatiu migdia d'avui a Ràdio Calella Televisió, també hem volgut recollir-ne la visió, podríem dir, des de dins. Què va passar i com es va viure aquella jornada des del cantó de l'organització, de les moltes persones que van dedicar tota la jornada, moltes hores, també a la prèvia, a facilitar les votacions. Avui hem parlat amb un dels calellencs que va formar part d'una de les meses electorals. Recorda la incertesa i el neguit de pensar que podria arribar la policia i requisar les urnes i perdre, doncs, el fruit de tota una jornada plena d'il·lusions. Una conversa que teníem aquest matí i que us oferim a continuació. Ell va ser una de les persones, una de les moltíssimes persones que van fer possible l'1 d'octubre la celebració del referèndum aquí a Calella. Bon dia, Isaac.
Bon dia.
Tu vas formar part d'una de les meses de la biblioteca. Com hi arribes?
Doncs mira, una mica per casualitat, perquè de fet no era la meva zona de vot, sinó que jo havia d'haver votat o estat a la fàbrica Llobet, però mira, per circumstàncies de... que van dir, aneu a la biblioteca i que hi ha poca gent, doncs vaig acabar allà. I estava allà a primera hora fent cua, com aquell qui diu.
I llavors et van demanar que vaja, que constituïssis una de les meses. No et vas apuntar tu com a voluntari de l'1 d'octubre, que era una de les altres vies, no?, per assegurar les persones als col·legis.
Jo no em havia pas apuntat com a voluntari, ja sabia que hi havia hagut força gent i vaig pensar que no feia falta, i el que et dic, estava allà. Era dels primers de la fila i llavors, com que no es havien pogut constituir més perquè no hi havien hagut els... havien enviat els cens, pues, em van dir si volia formar part de la mesa, com a vocal en aquest cas, i vaig dir que sí, sense cap problema.
No ho vas dubtar en cap moment?
No, cap ni un. No.
Quines instruccions us van donar els membres de les meses? La gent que s'encarregava de l'1 d'octubre?
Bueno, ens van explicar com funcionava una mica tot, perquè clar, també així de corre cuita, pues, una mica el funcionament de com es votava, el que havíem de fer, cada mes érem tres, pues, més o menys un prenia el vot, feia que mirava el DNI, apuntava, l'altre deixava que la persona que votava fiqués el vot a la urna i l'altre, pues, amb l'ordinador, pues, comprovava que tot era correcte, perquè en base del cens universal.
L'arrencada de la jornada va anar bé, no?, a nivell tècnic informàtic. Quan comenceu a tenir problemes, Isaac?
Bueno, abans d'arrencar ja vam començar a veure que allò ja costava una mica, i just a l'hora de votar, que ja teníem allà una cua impressionant per votar, ja no funcionava el que és el vot electrònic. Ja pràcticament des del minut 1 ja teníem molts problemes. I la gent, pues, va haver d'anar esperant, perquè no podíem votar, no ens funcionava. Des del minut 1 que ens van fer caure els servidors.
La jornada ja va arrencar de bon matí amb les notícies que arribaven de tots cantons, de càrregues policials als col·legis. Us n'assabenteu ràpid, vosaltres, d'això? No sé fins a quin punt això us arriba a afectar, a vosaltres.
Ens assabentem pràcticament de seguida, perquè, bueno, entre que teníem a cadascú el seu mòbil i vulguis que no, com que també hi havia estones que no podíem fer res a mesa perquè no funcionava, i teníem el nostre mòbil i anàvem veient com les notícies i missatges, i anaven al mòbil, anàvem veient tot el que estava succeint. Per exemple, teníem Sant Cebrià, que ho teníem ben a prop, i anàvem veient i missatges i imatges de cops, de porres, de sang i de violència per part de la policia espanyola, i no, pràcticament de seguida. I vulguis que no afecta, perquè vam quedar una mica no bastant tocats de pensar tota la gent que està fora, que estava rebent per protegir les urnes que nosaltres teníem allà a la mesa.
Evidentment, aquestes càrregues policials, hi havia la possibilitat, no sé si la contemplava no sé si us ho vau treure del cap, la possibilitat que la policia també vingués aquí a Calella.
Bueno, clar, com et deia, com que sabíem que havien estat a Sant Cebrià, doncs no ho descartàvem. I és com que sabíem també que aquí a Calella i Pineda hi havia tanta policia allotjada. D'entrada, clar, penses el pitjor i dius, també vindran. sí que ens anaven informant que fora de l'escola, de la biblioteca en aquest cas, doncs hi havia molta gent protegint, però clar, no ho descartàvem en cap moment de que vinguessin a incautar les unes i els vots.
No sé si us van arribar a comunicar si hi havia un pla dissenyat o preparat en cas que vingués la policia perquè no trobessin les urnes. Ho sabíeu vosaltres, això?
La realitat és que ens van dir que si acabaven entrant, ells ens van dir que no féssim res, que s'emportessin les urnes i el que volguessin, que no poséssim resistència. I mira, que no féssim res al respecte, vull dir que no poséssim resistència. Sí que és veritat que nosaltres a nivell personal doncs pensàvem que això no podia ser, i amb companys de mesa pensàvem, no, com entrin aquí, a la que comencem a sentir el darull i així, doncs ens imaginàvem fórmules per mirar d'amagar-les, passant-les a algun pati veí o alguna cosa d'aquestes, però també pensàvem que si no les trobaven començarien a destrossar la biblioteca, i això també ens feia patir.
A diferència de la fàbrica, que sí que ha transcendit, que hi havia més o menys algú que tenia previst ja on amagar les urnes, doncs sembla que, com comentes, a la biblioteca no seria aquest cas. Però aquí a Calella la gent va poder votar. Isaac, no sé si recordes la xifra de votants a la teva mesa. No sé si t'has quedat amb això.
El número exacte no, però jo diria que eren dues meses a la biblioteca, crec que en total van votar uns entre 1.100 i 1.200, no me'n recordo. Suposo que cap a 600 a cada mesa, més o menys, no ho recordo exactament el número concret.
De la gent que va venir, d'aquestes aproximadament 600 persones, què recordes? Quines cares, quines paraules que us deia la gent? Alguna persona en particular que et va sorprendre que vingués fins a la biblioteca a votar?
Bueno, sí que recordo alguna persona que va venir justament de Sant Cebrià, que allà no havia pogut votar i havia estat protegint l'escola, i va venir tot ensangonat. I això, la veritat, és que ens va sobtar bastant veure que gent que simplement per estar allà intentant posar un paperet en una urna vingués d'aquella forma estomacat. Això ens va sobtar. També pues, veure la gent gran amb aquelles rodes i feia il·lusió i feia emoció, no? Veure la gent que pogués votar. El fet de que tanta gent allà tantes hores esperant per votar, tot va anar tranquil, vull dir, la gent no s'esperava, estava tranquil·la, entenia la situació de que no funcionaven els servidors. Vull dir, en aquest sentit, pues, també la gent molt amable, ens portava menjar, begudes, clavells, vull dir, també veure els pares, els avis, la parella, els amics, tot això era molt emocionant.
La tarda va ser més tranquil·la, les votacions es van poder fer de manera més fàcil, o no?
Sí, a partir de la... a primera hora de la tarda el servidor va tornar a caure i vam estar una estona que no podíem votar, i llavors, quan això ens passava, només podíem votar la gent que estava inscrita en aquella mesa. Però al cap d'una estona ja va anar veient, rebent notícies de que la cosa a nivell de càrregues policials s'havia aturat o s'havia afluixat bastant i la cosa anava més tranquil·la. També la gent havia votat majoritàriament al matí i a la tarda, tot i que una entrada a la tarda encara hi havia cua, però era com una mica més tranquil·la la situació.
A les 8 era l'hora que s'havien de tancar els col·legis. Vosaltres tanqueu a les 8? Tanqueu una mica abans?
Vam tancar una mica abans, vam tancar, no sé si recordo, cap allà a les 7 o quarts de 8, perquè ja feia una estona que no votava ningú, i davant del risc de que poguessin venir a incautar les urnes i els vots, vam decidir, o es va decidir, que per aquella mitja hora o l'estona que fos no valia la pena tenir en risc tota la feina que havíem fet durant el dia. I potser faltant mitja hora, tres quarts, pues ja vam tancar la biblioteca. Sí.
Quin ambient hi havia dins la biblioteca? Un cop tanqueu, un cop heu fet el recompte, veieu el resultat?
Bueno, aviam, la cosa va anar molt ràpida, vam fer el recompte, o sigui, en aquell moment vam treballar molt tots plegats perquè per acabar el més aviat possible, i un cop vam fer el recompte, vam veure que tot quadrava, tot sortia bé, vam votar els vots del sí, del no, els nuls, doncs res, doncs vam firmar l'acte, vam poder veure que tot havia sortit bé, almenys en la nostra zona de votació, i res, molta felicitat d'haver pogut completar la nostra tasca en aquest sentit. Estàvem tots contents i molt cansats també, perquè val a dir que alguns sí que no havíem dormit la nit abans, que havíem anat a protegir escoles, i estàvem cansats i contents alhora.
Avui celebrem el primer aniversari d'aquest 1 d'octubre. Estem parlant amb un dels membres de les meses que hi havia en aquest cas a la Biblioteca Municipal Can Salvador de la Plaça. Isaac, ara en perspectiva, havent-se complert aquest primer aniversari, la teva opinió, va valdre la pena tot aquell esforç, tots aquells ferits, miler de ferits, diuen?
Aviam, és la pregunta del millor, no? Potser, aviam, va valdre la pena? En part sí, en part no. En part sí, com a moviment del poble, és de veure que la gent mobilitzada pot arribar allà on vulgui, només la poden privar les forces extremes, i vam veure que un sentiment de poble pues, aconseguia fer front als embats d'un govern que només feia que atacar-nos, i en aquest sentit sí que va valdre la pena. A nivell polític o jurídic o legal, de moment encara no podem dir, perquè estem en una situació, no sé si millor o pitjor, però clar, tenim polítics presos, tenim exiliats, hem passat el 155, vull dir, ara per ara no hem pogut dur a terme el mandat d'aquell dia de l'1 d'octubre del referèndum.
Doncs avui a l'Infomitzia que hem volgut recollir un dels testimonis d'aquell 1 d'octubre, una de les persones que va formar part de les meses que van possibilitar la celebració del referèndum aquí a la ciutat de Calella. Isaac, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per compartir-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Fem un punt i a part per endinsar-nos en la informació esportiva. El club de futbol Calella ha aconseguit aquest cap de setmana un 3-3 en victòries en competició de Lliga després de guanyar el Cabrera per un resultat final de 0-1.
L'equip que entrena Fede Saratxa ha suat una mica més que els altres dos partits anteriors per sumar aquesta tercera victòria consecutiva. Una altra dada important és que els calellencs mantenen la porteria 0. Destacar que una setmana més un munt d'aficionats calellencs s'han desplaçat per ajudar a guanyar el seu equip.
Males notícies pel club bàsquet Calella, que ha començat amb molt mal peu la seva lliga. El conjunt d'Àlex Moral ha perdut per un resultat de 58 punts a 77 contra el Caldes.
I el sènior femení aconsegueix la seva primera victòria en lliga. L'equip d'Àlex Moral al club bàsquet femení ha guanyat per 44-61 a pista del Bosco Horta.
Més coses. La Unió Esportiva Handbol Calella ha empatat a 24 gols a la pista del Sabadell. I en tenis taula, el Suris de Superdivisió Femenina ha iniciat la lliga apallissant a l'EKNA.
Victòria contundent per 4-1 contra un dels millors equips de la lliga. L'equip basc es va presentar a Calella amb tot l'equip al complet, però les calellenques, amb Gaby Fer, Sofia Xuanzang i Alba Fernández, han estat impecables amb el seu joc i no han deixat cap opció de victòria a les seves rivals.
I el Termotor Calella, que ha perdut contra el Mataró, un equip, el mataroní, que ha jugat amb dos membres de l'equip de divisió d'honor.
Derrota per 2-4. Els calellencs han donat la cara en tot moment. Cal destacar el debut a l'equip del jove Marc Miró.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
La previsió, com cada dia, amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. Comencem la setmana i el mes d'octubre amb una situació meteorològica que ve marcada per lleugeres condicions d'inestabilitat amb aire fred en alçada, que ens creuarà sobretot aquesta tarda i que ajudarà a que les nuvolades puguin créixer amb força de cara a aquest vespre i primeres hores de la nit. S'esperen xàfecs, localment de caire tempestuós, que de fet podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca, però els més importants arran de costa, amb vents que bufaran fluixos, bàsicament del sud-sud-est aquest migdia i tarda, i situació marítima dominada pel marejol, amb àrees de maror a tota la costa maresmenca. Temperatures que han baixat una mica i que encara baixaran més aquesta pròxima nit.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Acabem aquí l'informatiu d'avui dilluns 1 d'octubre. La commemoració del primer aniversari del referèndum ha marcat el relat d'aquest informatiu i ho farà també en les pròximes hores. Ràdio Calella Televisió els oferirà en directe a través de Facebook l'acte d'inauguració de la plaça de l'1 d'octubre i també l'exposició commemorativa o que recorda els presos polítics a l'estat espanyol. Acabem i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.